La reproducció realista dels moviments de la figura humana ha estat una de les grans preocupacions de la història dels videojocs. Evidentment, els primers jocs que van aparèixer amb prou feines podien reproduir la forma mitjanament decent de les parts més evidents de l'anatomia humana. Els protagonistes humans dels primers videojocs semblaven més a caricatures quadriculades de C3PO que a cap altra cosa. Amb tot, les màquines i sobretot l'enginy dels programadors va evolucionar per aconseguir perfilar cada vegada més uns moviments humanament creïbles. Crec que la primera gran fita en l'animació de personatges en videojocs va ser el Prince of Persia. Tothom recorda aquest joc. Pensa en primer lloc en l'espectacular reproducció de moviments del protagonista. Podia caminar, córrer, saltar i lluitar amb l'espasa d'una manera mai vista fins aleshores. Prince of Persia era un autèntic prodigi de la programació de l'època. Després del Prince of Persia, molts jocs van seguir la línia de programar els personatges amb una qualitat de moviments extraordinària. Recordo dos autèntics clàssics a Delphine Software, un que es deia Another World i l'altre que es deia Flashback, dos grans jocs en els que els moviments dels seus personatges eren els protagonistes. Curiosament, quan es va arribar a un nivell d'excel·lència important en els jocs de dues dimensions, van irrompre amb força els jocs en tres dimensions. Això, de fet, va ser com tornar a començar. Vam tornar a patir personatges amb moviments toscos i poc creïbles. Amb tot, cada vegada més, els personatges en tres dimensions dels jocs actuals són més creïbles i els seus moviments més reals. Probablement el tercer pas serà la realitat virtual, i quan hi arribem, en realitat serà un altre cop com tornar a començar. Game over. Mona Catalana. Game over a Ona Catalana. Benvinguts de nou a Game Over, el programa de videojocs d'Ona Catalana. El reportatge de la secció Game Clàssics d'avui està dedicada a un dels jocs més originals de la història, el Marvel Madness.
Al Game Masters, la tertúlia del programa, analitzarem què va suposar el joc Marvel Madness, qui va ser el seu creador i quines repercussions ha tingut en els jocs posteriors.
També tindrem l'oportunitat de saber més sobre l'argument d'un joc que també va marcar una època, el Prince of Persia.
Per acabar el programa, analitzarem l'actualitat dels videojocs a la secció Game Now, amb les novetats més importants de PlayStation 2, GameCube, Xbox, PC i Game Boy Advance.
Ja saps que ens pots escriure correus electrònics amb consultes o comentaris a gameover@onacatalana.com. Des d'ara mateix i durant tota una hora, els videojocs són els protagonistes a Ona Catalana. Marvel Madness va significar tota una revolució en les màquines de joc. A banda del seu particular desenvolupament, la seva forma de jugar i les especials característiques del seu control, Marvel Madness simbolitza tota una època en el món dels videojocs, una època marcada per la novetat i l'experimentació. Descobrim la seva història en aquest reportatge d'Albert Murillo.
Quan aquest so sortia dels altaveus de la bola boja, més coneguda com Marvel Madness, entràvem dins d'un món totalment nou fins llavors en els videojocs. Som a l'any 1984 i Marvel Madness va ser pioner en moltes coses que avui recordarem, però el més important és que ens disposem a endinsar-nos en un videojoc elegant, surrealista i amb un control absolutament inoblidable. El nostre game clàssic d'avui està dedicat al Marvel Madness. Game Classics. L'any 1984, el negoci de les recreatives havia tocat fons. De fet, fins dos anys després, les empreses del sector que varen poder aguantar la crisi no van començar a recuperar-se'n. Atari no va ser menys. El seu departament de recreatives va continuar produint títols com va poder. Fins i tot va crear un nou hardware que servís de base per la seva nova generació de videojocs, on la qualitat dels gràfics i de so estava assegurada. El nou hardware es deia System 1, però comencem per l'inici. Si hi ha un videojoc difícil de jugar, aquest és el Defender. Mark Cerny, un noi de 17 anys nascut a Califòrnia, és l'única persona que se sàpiga que ha aconseguit donar la volta al marcador d'aquest videojoc de Williams. En aquella època, les seves passions eren jugar als arcades i programar ordinadors. Gràcies a la seva sobrada intel·ligència, els pares de Mark varen portar-lo a la universitat quan només en tenia 13. Es va especialitzar en matemàtiques i física, que li van servir de base per la seva brillant carrera com a programador. Gràcies a aquestes aficions, va entrar en l'equip de programació d'Atari. Va començar ajudant en la programació de Quack i Major Havoc, aquest últim, un videojoc amb gràfics vectorials. L'any 1983, Atari comença a desenvolupar la seva nova generació d'arcades. En el moment que Major Havoc està enllestit, Mark Cerny comença a desenvolupar sota aquest nou hardware, anomenat System 1, el Marble Madness. Estem davant del primer videojoc amb so estèreo. És el primer videojoc amb gràfics que donaven la sensació de pseudo 3D. I també és el primer amb un final real. Podíem guanyar la màquina. A més, el control es feia amb el trackball d'Atari, que ja va fer servir el Missile Command anys abans. Total, que l'any 1984 va ser una de les màquines més espectaculars dels salons recreatius. Amb l'ajuda d'aquest trackball, hem de conduir una bola de marbre per tot un reguitzell de camins que pugen i baixen, que s'eixamplen més o menys. És molt important saber controlar la força que agafa la bola per la inèrcia adquirida en les baixades. El videojoc té 6 nivells. El primer és molt senzill i serveix sobretot per agafar el tacte al nostre trackball. A partir del segon nivell, trobem l'essència del Marble Madness. Un món surrealista i sense indicis de vida humana o vegetal ens envaeix. Aquest és, potser, el secret de l'encant i de l'elegància d'aquest videojoc. Ens trobem davant d'una aventura on el nostre únic objectiu és arribar abans que el rellotge arribi a zero, a la zona més baixa del nivell. Aquesta zona està delimitada per unes banderoles i posa Goal. I quan hi arribem, obtenim més puntuació com més ràpid haguem arribat. A més, el temps que no hem utilitzat se suma al temps afegit del nou nivell. Així doncs, la velocitat de moviments és bàsica, tenint en compte, a més, que la bola, per inèrcia, mai para. Abans del llançament del Marble Madness, van intentar que el trackball es mogués amb la bola, és a dir, que realitzés els mateixos moviments virtuals que la bola amb l'ajuda d'un motor. La complicació tècnica d'aquesta implementació va fer desestimar aquest tipus de control. Segurament, gràcies a això, ens vàrem estalviar més d'una enganxada de dits o més d'una ungla trencada. La complicació anava en augment. Escoltem la música del nivell 4. Aspiradores, plans inclinats mecanitzats, bandes rugoses, martells, onades transportadores... La bola de marbre és molt resistent, però una caiguda des de certa alçada la deixa sense control uns instants. I una caiguda des d'una alçada més important la trenca i és escombrada i substituïda per una altra, amb la pèrdua de temps que això comporta. La música és única fins i tot avui. Composta per Hal Cannon i Brad Filler, la podem considerar com una banda sonora que ens acompanya i canvia depenent del moment de l'acció. El secret? Els efectes sonors són molt musicals i en tot moment es mesclen amb harmonia amb la base instrumental. Existeix una segona versió del Marble Madness anomenada Marble Man, on Mark Cerny no hi ha estat en absolut involucrat. El videojoc ha existit en període de proves amb molt poques arcades i encara que se sap que existeix la ROM d'aquest videojoc per MAME, el fet que no hagi sortit oficialment al mercat fa que en aquests moments no hagi sortit a la llum pública. De totes maneres, que els enemics siguin tomàquets i en algunes fotografies es vegin palmeres brotar de terra, desvirtua des d'un bon principi la idea inicial surrealista que converteix la primera part com un dels videojocs més originals de tots els temps.
Una història molt especial que anem a analitzar ara mateix a la tertúlia del programa.
Game Masters.
Entrem a la tertúlia per parlar en el Game Masters d'avui. Som l'Albert Murillo, en Xavier Serrano, en Francesc Blasco, l'Albert García, l'Antoni Hortal, l'Eduardo Rodríguez i en Jordi Selles, avui un altre full, d'aquells que passen així de tant en tant i que, per tant, hem de saber aprofitar. Benvinguts una setmana més al Game Over. Tenim avui Marble Madness, un joc especial, un joc molt curiós que l'Albert feia molt de temps que li anava al darrere per fer-li un bon reportatge i realment, pel que hem pogut sentir, doncs valia la pena, no? Perquè la història és molt especial, a més, la història del seu creador i una mica la seva evolució, no?
Una història especial per un joc especial que, bueno, tothom recorda quan descobreix un videojoc quan era petit o quan era, doncs, tenia 14, 13 anys, en aquella època jo tenia aquesta edat, i quan el veus, aquest joc, doncs no passa gens desapercebut, sobretot per la música que emanava d'aquells altaveus estèreo, i d'aquell control, aquell trackball que era com el Defender, enorme, perquè a veure, no és com el control que més o menys estem acostumats ara, sinó que era molt gran la bola que
estem parlant per la gent que no ho hagués vist a l'època, no d'un joystick. Nosaltres quan juguem a una màquina recreativa tenim més o menys la idea de jugar doncs, amb un joystick, no, que és un pal en el que doncs, nosaltres movem i els botons. Aquí teníem una bola.
Uh-huh. No? És que era una bola que semblava bé una bola de bitlles. Perquè
sí, sí, exacte.
El que passa que tu només veies la part potser de la meitat cap amunt, només, uh-huh, una mica més de la meitat cap amunt, i era el que feia servir. Ara, jugaves a dues persones, hi havia una bola vermella i una bola blava, cadascú movia les dues boles, i la veritat és que et deixaves el palmell de les mans, anar-la movent, anar-la fregant, per fer que la bola agafés inèrcia o la frenés i no se't caigués del laberint.